Vivències, a Ona Codinenca.
Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i els dilluns a les 12 del migdia. Sigueu, doncs, benvinguts de nou en el nostre programa en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa sota guió i direcció de Lluís Capdevila. Hola, Lluís.
Hola, molt bon dia, molt bona tarda, molt bona nit, segons l'hora que ens escolteu.
I bona pluja, no?
Sí, això convenia. Bueno, això del pluja en parlarem una mica més d'aquí uns moments.
No? I això que no he cantat, eh?
Compte amb la col·laboració de Maria Torrents.
Hola,
Maria.
Hola, què tal? Com esteu tots?
Tu no t'has mullat?
No.
Bueno.
No, no, avui no.
Josep Maria Joneda.
Hola, molt bona nit, bona tarda, bon dia, a l'hora que sigui. Molt bé, a tots.
A Josep Maria sí que s'ha mullat perquè ha vingut bufant. I la que us parla, Rosita Figueres. I el control, com sempre, en Jordi Massaguer. Maria, quins convidats tenim avui?
Molt bons avui.
Però abans de donar entrada als convidats, que ja els presentarem després.
És veritat, que hem comentat.
Aprofitem que avui
cosa.
Plou, que avui sí. Plou, ha plogut poc, però ha plogut, sí. Plou, per recomanar a la gent que se'n vagin a Sant Miquel del Fai, a veure com relaix aquell rajolinet d'aigua.
Ah, molt bé. A veure si en cau més.
I ara la Rosita sí, no mira, sé què llegirà. Aviam.
Sí, un escrit que ha sortit en el Nacional Geogràfic, oi, m'has dit?
Sí, sí.
Nacional Geogràfic.
Nacional.
Sí, Nacional. Vai.
El monasterio catalán que fascina National Geographic, en medio del espacio natural dels cingles de Bertí, se encuentra en la iglesia troglodita, cuya referencia remonta al año 878, construida en una gruta. Claro que no fue hasta unos siglos después que los condes de Barcelona, Ramón Borrell y Enmenecerda, donaron a Gambau de Basora y a su esposa, a su esposa, que Guilera, me parece, oi, Lluís?
Hermenegildo Guilera, sí, claro, bueno, sí. Fotre, com vulguis.
El dominio para que construyeran el monasterio de San Miquel del Fai.
Ah, això mateix.
D'aquí venen els orígens de San Miquel del Fai.
Ah, no? Això mateix. Una donació.
Molt bé.
Molt bé. Ens donen ressò a diversos puestos, no? Això és que
on
comença a ser un mica
això?
Important.
On t'ha sortit això?
Nacional Geogràfic.
Vale.
Home,
bé.
Sí, sí, sí.
No. Bé. És que, escolta, Sant Miquel del Fai és espectacular. Jo recordo, i ho vaig ràpid, que es va fer fa uns quants anys, no masses, unes ballades musicals, i es va fer al carrer, però va posar-se a ploure i vam poder fer-ho
a la capella.
A la capella, però abans d'anar a la capella estàvem assentats i anaven tocant els músics, que eren inglesos, sí. No sé de quin, bueno, London Orchestra, no sé què, i últimament van plegar perquè van dir que els instrumentos molt valiosos, sí. No sé què, i
no, no, és que, no sé què,
però,
no, és que és
però,
així.
Però, sí,
són instruments que valen molt.
La paraula en anglès. I, bueno, és que és espectacular.
Sí, sí,
és,
sí,
és,
maco,
és una meravella.
Sí.
El que passa que Sant Feliu, com que és de Sant Feliu, doncs...
Bueno, de Sant Feliu no ho sé, eh? Ara ja, no, no, hem d'entrar a discutir que en Sant Feliu
no és. És de Sant Quirze
i Riells del Fai. I tenim un peu, no?
Nosaltres tenim la clau de l'entrada, si vols anar-hi amb cotxe.
No, fins ara tenia les teves, Lluís, avui te les he tornat, eh?
Jo pensava que era de la Fai.
No, sé què hi ha, això.
No enredem la troca, va.
No ens posem en política, va.
A lo que anàvem. Maria, quins convidats tenim?
Tenim dos convidats i començarem per l'Arnau Ramírez, que volem preguntar-li diverses coses, entre elles parlar sobre la variant, que ara això ens interessa.
Primer, la gent ja el coneix, l'Arnau Ramírez, però potser que expliquéssim qui és, quina feina fa, no fa de paleta ni d'aquestes coses, no? Que és una professió molt honrada. En fa una no tan honrada, poder.
Lluís,
fa de polític a Madrid. Eh? que els polítics n'hi ha de tots colors, com tot arreu, com els poetes.
Arnau està en la
com els poetes també.
Ens ho explicarà ella, no?
Vinga, va, Arnau, presenta.
Bueno, bona tarda i moltes gràcies per estar aquí amb vosaltres. La veritat és que em fa molta il·lusió. I, bueno, sí, estic fent de diputat doncs, al Congrés espanyol, a Madrid, des de fa uns 4 anys i mig, i ara doncs, en aquesta actual legislatura, des de les últimes eleccions generals, doncs, hi he repetit. No? Crec que, això, el Lluís, em sembla que ho havien comentat alguna vegada, que hi havia hagut anteriorment un diputat al Congrés espanyol que havia estat a Sant Feliu de Codines, un bon home de la Lliga Regionalista.
Ah, sí.
Fa 110-115 anys.
Jo no hi era, però sí.
Ho havíem parlat. Sí. I bé, doncs, aquí a passar una estoneta amb vosaltres i a contestar tot el que vulgueu.
Abans de tot, jo voldria saber, clar, nosaltres sempre mirem, quan surt a la tele, mirem a veure on ets tu i on ets l'alcalde de Port de la Selva.
Sí.
Clar, tu vas baixar tres escolons, diríem. Per què?
Normalment ens reparteixen en els escons, sí, els diferents escons, en funció de les responsabilitats que té cada un dels diputats i de les diputades. I jo en aquesta legislatura m'han donat una mica més de responsabilitats que l'anterior legislatura, i per tant, vas més avall.
Ara ja satisfet.
I els que estan avall de tot, són els que més manen.
Bueno, ja haurem de procurar que baixis.
Ja sabem on està sentat, com tenim la variant.
Doncs encara que...
Això qui ho paga, que deia el pla?
Això qui ho paga, molt important. La Generalitat de Catalunya, íntegrament. I curiosament, i sóc molt conscient que hi ha moltes persones escèptiques, perquè la variant és una infraestructura imprescindible per Sant Feliu de Codines i pel nostre entorn, que fa tants anys que demanem, i s'han fet tants projectes, i ens han dit tantes dates, que jo entenc que hi ha molta gent que és escèptica respecte a qualsevol acord, qualsevol promesa, jo ho entenc. Per això aquest any, quan hem negociat el meu partit, el grup socialista al Parlament de Catalunya, quan ha negociat els pressupostos de la Generalitat amb el govern actual de Catalunya, els pressupostos 2024, vam dir que nosaltres no voldríem només terminis, que no voldríem només promeses, només paraules, perquè d'això estàvem tots dits i que nosaltres no podíem tornar a Sant Feliu dient més promeses i terminis, que nosaltres només podíem tornar a Sant Feliu dient dues possibilitats, o bé que hem aconseguit incloure els 41 milions d'euros necessaris als pressupostos de la Generalitat pel 2024, o bé que no ho havíem aconseguit i que, per tant, havíem fracassat, que no hi havia cap altra opció. Sortosament, hem apretat molt, ha estat una condició sine qua non pel meu grup polític a la variant de Sant Feliu de Codines, i sense aquesta variant no aprovàvem els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i així ha estat, hem arribat a aquest acord, i els pressupostos 2024, insisteixo, hi hauran tots els 41 milions d'euros, perquè hi ha qui pregunta, però això és mentre es va fer l'obra pot durar 3 anys i mig, 4 anys, és mentre es va fer l'obra, una mica cada any, No, això, els 41 milions d'euros estan compromesos amb una partida pressupostària pel 2024.
Molt bé, i això és el que valdrà la variant?
Això seria el gruix més gran de tot això, és per la pròpia obra de la variant, i inclou també doncs, les expropiacions doncs, que s'hauran de fer. Quan començarem? Pregunta, no? Ara, els diners els tenim? Sí, els tenim. Per primera vegada de la història tenim els diners. Vale, i ara què? Per continuar batallant amb aquest escepticisme. Quan veurem obres? Quan es mouren terrenys? Quan?
Comprem una màquina excavadora.
Exacte, anem-nos preparant. Ara tenim... resumeixo molt, però perquè tothom sàpiga què ha de passar des d'ara fins que es comencin les obres. L'estudi d'impacte mediambiental, imprescindible per tenir el projecte, el van deixar caducar. Per el que fos. Per tant, s'ha hagut de tornar a fer. En aquests moments ja està fet i s'ha de posar a exposició pública. Tenim el compromís, juntament amb els 41 milions d'euros, que això sigui les properes setmanes. Es posarà a exposició pública, 30 dies per al·legacions, el govern haurà de contestar al·legacions i un cop estigui això aprovat, l'impacte d'estudi mediambiental, s'ha de tornar a aprovar el projecte definitiu, que ja el tenim, i és a partir d'aquí quan es liciten les obres. Tot aquest procediment, l'administració pública sempre és molt lenta i serem molt honestos amb això, amb els tempos, perquè no enganxar-me els dits, hauríem d'estar en condicions, a finals d'aquest 2024, començar el procés de licitació, que no dura una tarda, també dura 2-3 mesos. Per tant, si això és així, si el procés de licitació va bé, l'any 2025 hauria d'haver-hi ja les obres.
Bé, ara ja se li veu un llum, no?
Quines empreses s'han buscat per fer
Encara els busquen, no, encara els ha trobat.
Deu entrar en concurs, no?
Quan, correcte, s'ha de fer un concurs. La licitació, doncs, tu licites un projecte amb unes condicions, amb un valor econòmic, i després les empreses que vulguin i compleixin els requisits es poden presentar al concurs públic. Aquí doncs, haurem d'estar també vetllants, perquè es veu que hi ha hagut arreu del país, arreu de Catalunya, més de 800, que es diu ràpid, més de 800 concursos públics que han quedat deserts. És a dir, que cap empresa s'hi ha presentat. Per què? Perquè el govern les posa, per paraules de senzilles, el govern les posa en preus massa baixos, si l'empresa no li surt a compte, evidentment, l'empresa no és una ONG, no s'hi presenta. Per tant, això també, hem estat previsors amb això també. I a partir d'aquí, doncs, ens diuen que les obres, és una gran infraestructura, molt gran, les obres poden durar 3 anys i mig, posem-li 4, aquestes coses sempre van més tard del que toca.
Bé, ja m'haurà caducat el carnet de conduir, o quan podré passar per la Brian.
Jo crec que si l'any que ve comencem a veure les obres,
sí. Ja,
després de tants anys, després de tants anys, per fi ja ens ho creurem,
sí.
I per fi podrem fer realitat una infraestructura, sí, que no és cap caprici, que per diferents raons és molt important pel nostre poble.
Sí, molt necessària, és molt necessària.
Molt fort.
Seria molt important.
Sí,
diu, home, només, tanta història i tants calés només perquè passin menys cotxes per la C-59.
No.
No només, és important que passin per la C-59, el seu pas per Sant Feliu de Codines, una quantitat de cotxes molt menor i sobretot de transport pesat. Això és molt important. I per això és important la variant, però no només. Nosaltres som un poble que suposo que volem generar riquesa, que volem atraure inversions, que volem que es pugui generar llocs de treball aquí a prop pels nostres fills, pels nostres nets, per nosaltres mateixos. Per tant, estar ben connectats i tenir infraestructures, sí, que ens connectin a ciutat, és importantíssim. I també podrem, això no és un tema menor, dignificar també el que és la C-59, el seu pas per Sant Feliu, que un cop hi hagi la variant, serà propietat de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines.
Mm.
Ja no serà de la Generalitat com és fins ara, la C-59, sinó que el seu pas per Sant Feliu serà de Sant Feliu de Codines. I això què vol dir? Doncs que haurem d'acordar que quan es retraspassin, igual que ara quan el govern de Catalunya li demana al d'Espanya, escolta, traspassa amb les rodalies però amb calés,
sí,
evidentment, sí, no? Doncs el mateix, escolta, traspassa amb la C-59 amb calés, perquè aquí doncs haurem de fer, jo crec, una C-59, el seu pas per Sant Feliu,
arreglada,
sí, tota l'Avinguda de Catalunya, les voreres es poden fer una miqueta més amples, els comerciants que...
Llums, manteniment en general...
Tot llums, sí, manteniment, els comerciants i els locals que hi ha buits ho veuran d'una altra manera. Jo, com que havia estat a l'Ajuntament i portava comerç, és que és molt complicat fer de comerciant i tenir un negoci avingut a Catalunya, no? Bueno, doncs totes aquestes coses també depenen de la variant.
Clar, és que ja dic que a la zona industrial doncs, hi ha empreses. Jo em sembla que m'encansaria de la feina que tenen els camions per pujar-hi.
Sí.
Jo, si fos, tingués una empresa allà, me'n cansaria.
Sí.
L'amic Ramírez, jo dic amic Ramírez, em permets, no?
Només faltaria, Lluís.
Ha tocat un tema molt important, així de passada, que quan estava a l'Ajuntament de Sant Feliu era el regidor de comerç. I no hem tingut des de llavors cap regidor de comerç tan valuós i tan ben apreciat,
ui,
com l'Arnau.
Ui, ui.
I això és
ui.
I no l'ensabono, eh?
No.
Haig de dir que van ser 5 anys i mig, concretament, a comerç, i va ser una època molt, molt bonica per mi. Ho vaig gaudir molt amb el grup de comerciants que hi havia en aquell moment, i cadascú era del seu pare, de la seva mare, de casa seva, i tot i així ens vam entendre i vam fer coses. Lo de Can Comas, per exemple, no? Can Comas, que portava anys tancada, doncs vam anar a fer net amb les nostres mans, vam fer els factories aquests, les festasses aquestes de comerciants, vam fer coses boniques. I per mi és de les coses més boniques que vaig fer en aquella etapa de regidor, aquí a Sant Feliu, va ser comerç.
Quins anys eren?
Doncs jo vaig entrar com a regidor el 2008, amb 19 anys, i vaig estar 11 anys de regidor. El govern, 7 i mig. 7 i mig.
Ja.
Del 2008 endavant.
És que el que vale, vale.
O sigui, va ser una espècie d'entreno per anar a Madrid, diguéssim.
Bueno, sempre diuen que la política municipal és on més s'aprèn, no? Perquè al final és on estàs, és on pots parlar amb la gent, on la gent et ve a tu directament a demanar les coses, o a exigir les coses, o a renyar-te si les coses no es fan com toca.
És molt,
no?,
directe.
És molt directe. Això que faig al Congrés, a mi m'apassiona, però és veritat que el que allà faig, la meva comunicació amb la gent, aliena aquelles sales, és a través de xarxes socials i a través de mòbils, a vegades et falta molt el contacte. No?
Molt més comèdia, diguéssim.
Sí. Bueno, no sé si comèdia o no, però
vegades sí.
Hi ha una gran part de show. Hi ha una gran part de show.
I tant que hi ha show. Hi ha
haig de dir, i no és especialment bonic, però és que al final, en un món de llops, que a vegades semblen les coses, a l'ovella li costa una mica moure's. Ja. Però jo, quan vaig començar, quan tocava fer intervencions molt positives, de consens, pacto amb aquest, amb les, a les xarxes t'ho veien quatre gats. Quan em tocava fer intervencions, allò, venga, dóna-li canya al PP i a Vox, una passada. És a dir, que les coses més agressives, a nivell dialècticament parlant, venen molt, i les coses més de consens i més constructives, malauradament no.
Per desgràcia, veiem vegades que es perden les formes, per això.
Moltes vegades.
Molts cops.
I més de les que es veu a la televisió, sí. Perquè jo ja era, perdó, però ja era una mica friqui del parlamentarisme abans d'entrar. Jo estava a casa estudiant o fent coses, imposava el Parlament de fons, que dius, ja s'han de tenir ganes.
Sí.
Però allà no s'es... com només hi ha un micro funcionant, que és l'home o la dona que parla, no escoltes els insults, fins i tot insults, eh? No paraules buixudes, okay. Insults, que hi ha allà dintre. És bastant
desagradable.
És bastant desagradable. Bastant desagradable. Sí, sí.
Sí, perquè sembla possible que persones amb un nivell alt
sí, sí.
puguin arribar a perdre els papers amb coses d'aquestes.
Sí.
El que passa que pot ser un nivell alt a nivell de càrrec, però no pot ser, no, igual no és un nivell alt a nivell d'educació.
Totalment d'acord. Totalment d'acord.
Molt bé, Maria.
No, és que és així.
Ho has expressat fantàstic.
Ah, molt bé.
Totalment d'acord. No, però és veritat, és dir, no per ser diputat o diputada has de tenir un nivell altíssim. Hauries. Però no s'ha de pressuposar un nivell altíssim d'educació, perquè ja ho hem vist, no? I a vegades, a nivell, això, el Parlament d'aquí de Catalunya passa menys, i també hi ha partits polítics ben diferents entre si, i també es discuteixen, i també un és govern i l'altre és oposició, i no hi ha aquest nivell tan elevat d'insults, de mala educació.
És que el problema és que notes com si... O sigui, odien al contrari.
No, això és el que veig, jo veig odi.
És que no és només allò...
Es convoca l'adversari amb un enemic.
Exacte.
No vull dir noms perquè a vegades els veig a la tele i dic aquesta mare, quina cara posa.
I des de que han entrat aquests de Vox, clar, no és un partit polític més.
Sí.
És una cosa diferent a la resta, siguin d'esquerres o de dretes sí. La resta, més això, més igual. És un partit que ha pujat molt el to, el nivell d'insults, el nivell de despreci per l'altre, no? Que no accepta les opinions diferents, i precisament els que estem en política, i sobretot en un Parlament, sigui el Parlament de Catalunya, sigui el Congrés dels Diputats, o sigui el ple municipal de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines, la teva missió és entendre't amb els diferents i parlar amb persones que
política,
no pensen el mateix
no? Per
que
això
tu.
És política.
I la política és això. Ha de ser això, la bona política hauria de ser això, però no sempre és així.
Bé, parlant de la variant, has dit que els calés ja els tenim. Sí. Qui els té?
Nosaltres no.
Vull fer un matís amb el ja els tenim.
Sí.
Els això. Pressupostos, avui és 8 de març, els pressupostos s'han de provar en principi la setmana que ve al Parlament de Catalunya. Crec que el dia 13, que deu ser dimecres, el dia 13.
Sí.
El PSC i Esquerra Republicana, és a dir, el principal grup de l'oposició i el govern de Catalunya, sumen 66 vots, en falten 2. Per tant, estem a l'espera de que el partit dels comuns, els de l'Ada Colau, donin suport a aquests pressupostos. I a mi també m'agradaria, doncs, home, a la gent de Junts per Catalunya, a la gent d'aquí Sant Feliu de Junts per Catalunya, que apretin i que intentin també que s'aprovin aquests pressupostos, perquè per Sant Feliu és molt important i jo no voldria veure els companys de Junts per Catalunya votant que no a 41 milions d'euros per la variant de Sant Feliu de Codines, em sabria greu.
Sí, està a l'aire encara.
Està a l'aire, però jo estic segur que s'aprovarà. El que passa és que jo no puc assegurar-ho ara al 100%.
Clar.
La setmana que ve s'han d'aprovar. De totes maneres, si no s'aprovessin els pressupostos, cosa que no passarà, però si no s'aprovessin els pressupostos, nosaltres a la negociació amb el govern de Catalunya hem previst també què passaria i com es podria mantenir els terminis.
Realment ets polític.
Ves de petit.
Bueno, vaja, que tindrem variant.
Tindrem variant. I entenc molt, la gent, ho deia abans, entenc molt a la gent que després de tantíssims anys...
No s'ho cregui.
No, hi entenc. I fins que no es vegin que remou la terra, no ens ho creurem. Nosaltres mateixos, que som els que hem estat negociant amb el govern de Catalunya, dèiem, o 41 milions o no m'ho crec.
Sí.
Em sap greu ser així, de radical, potser, però o hi ha els calés...
O no cal que en parlem.
O no m'ho crec. Perquè és
ara, la diferència de quan s'aprova fins que es fa, els preus canvien a vegades, molt. I a vegades diu, una obra que havia de costar 40 ha costat 800, vull dir, una animalada a vegades. Això és perillós.
Hi ha dues Hi ha dues explicacions que tenen a veure sobre aquestes coses que han passat moltes vegades, no? Que es comença una obra que val 10 i al final t'han gastat 15, 16, 17 o 25. Sí. I no sempre té a veure amb els preus de les coses. De fet, moltes vegades ha tingut a veure amb fer les coses, i seré molt suau, no prou bé. No prou bé. I per això de vegades s'han inflat preus i coses. Això avui dia no hauria de passar tant. Tenim la inflació bastant controlada, tenim una previsió de cabal i els calés hi seran. Els calés hi seran. El que és, com qualsevol gran obra que dura més, dura en aquest cas doncs, més de 12 mesos, més d'un exercici, el que es va fent és pagant doncs, per fases. Es va pagant per fases. Però nosaltres volíem els diners pel primer any. Ens van dir, bueno, no, posem aquests 41 milions repartits en 4 anys. No, no. Tu vas pagant i la resta romanem per l'any següent.
Si es fa, provarà el limoncello i provarà l'encimada menorquina.
I si no es fa, també. Fa tot el possible perquè es faci.
Nosaltres intentem fer tot el possible, no? Escolta, jo em deia, el diputat de Sant Feliu. Sí, jo soc d'un partit polític, però... Quan estic a Sant Feliu i quan parlo amb la gent de Sant Feliu i tal, no sóc el diputat del PSC, sóc el diputat de Sant Feliu de Codines. I a mi abans us ho deia fora de micros, el meu pare quan vaig entrar al Congrés com a diputat i vaig tenir aquest gran honor, em va dir tu estudia molt, llegeix molt, aprèn molt, però sobretot es compra cap a casa i pensa en la teva gent. No? I una mica això és el que hem de fer també, utilitzar totes les eines que estan al nostre abast per portar de tot arreu el millor per Sant Feliu i per la nostra gent. Igual que els altres miren pels seus pobles i bé que fan. I nosaltres hem de mirar pel nostre.
Mira, jo crec que aconseguirà una cosa que no va aconseguir don Laureano López Rodó, perquè volia fer la variant perquè no passés per pan de casa seva, que no li deixaven fer la siesta, i el Ramírez ho lograrà.
L'haurien de tornar a fer, si l'hagués fet...
No, perquè l'amic Ramírez té una casa també a la C-59. Ah,
però vull dir que si l'hagués pagat el Laureano, hauríem de tornar-la a fer perquè l'hagués fet un camí sol.
És rodó i el Ramírez és més quadrat.
No ho sé, sí. Jo, de veritat, farem tot el possible per aconseguir-ho. I també, escolta, a l'Estat s'hi han de rascar moltes coses. I també al Congrés dels Diputats podem rascar moltes coses. Mira, ara per a l'antiga farmàcia que fa... Quan fa que la vam heredar a l'Ajuntament? Més d'una dècada. Era el Pla de Vall, era alcalde, i han passat, i ara en tenim passada Mercè, i ara el Pol, i passat molts anys. Sí. Segueix allò un magatzem que... No? Ara hi ha 183.000 euros que venen també del govern de l'Estat, que, home, no serveix per reformar tot l'edifici, evidentment, però hi ha tot el que són finestres, portes, els aïllaments, l'ascensor obligatori, ja ho pots anar fent. Hem d'anar rascant diners de tot arreu. La setmana passada també, el que passa és que, com vam anunciar, va ser una mica la loteria la setmana passada, vam anunciar el dilluns els 41 milions d'euros, que el Salvador Illa i el president aragonès van firmar, i el dijous vam anunciar 506.000, mig milió d'euros, diguéssim, de la Diputació de Barcelona, sí. Només per Sant Feliu de Codines, també doncs, per obres tipus doncs, acabar l'antiga farmàcia, seguim l'antiga farmàcia, acabar l'antic ajuntament. Nosaltres vam proposar també que una de les opcions era, per exemple, doncs, per adquirir amb el Bisbat de Vic i el casal. No, és important, perquè... Sí. I aquí, si em permeteu, és que això del casal em sembla important, perquè a vegades ja... Hòstia, si ja... Jo ho entenc, això. Si ja tenim molts equipaments i ens costa mantenir-los i no els acabem d'arreglar, i per què en volem un altre, no? Jo puc entendre aquest plantejament, però jo plantejo una altra cosa, que és que aquí al casal no hi ha grisos, és o blanc o negre. O el volem obert o no. I jo imagino que un espai cultural tan important, que mou tanta gent, que hi ha tant talent codinenc, que exportem talent i que també ve gent de fora, deixar-lo perdre... Seria una llàstima.
Que llavors l'ha construït amunt la gent del poble.
Sí. Un espai així, deixar-lo, és identitat codinenca, és cultura codinenca. I jo soc molt nacionalista codinenc.
Però el casal és del Bisbat, no?
És del Bisbat.
Sí,
Digo, la iglesia sí. Mostopal.
És el Bisbat? Fins on jo sé, el Bisbat doncs, està obert a...
Sí, està molt obert.
Obert
sí.
A negociacions sí, i com sí. Tota la vida és posar-se d'acord. Sí, perquè sí. El Bisbat també necessita les seves coses sí, per anar tirant endavant.
No, necessita calés.
Necessita calés per anar tirant endavant i és un espai, aquí, comprar-lo, adquirir-lo, no és tan car com ens podríem imaginar, perquè aquell espai, segons les normes subsidiàries, és per espai o bé cultural o bé religiós. Sí. No pot anar algú i fotre i posar-hi, perdó, un bloc de pisos ben gran i guanyar-hi molts calés. Per tant, perd molt interès per molta gent.
Sí.
Només pot ser cultural o religiós.
El preu canvia totalment.
Això seguirà sent només canvia totalment i baixa molt el preu, perquè una cosa que et valdria 10 vegades més potser t'hi val 10 vegades menys. El que sí que és una gran inversió serà reformar allò i posar el dia.
Però de mica en mica, és el que anaven dient.
Per fases.
Es pot per fases, fer una fase, una altra fase.
I buscant subvencions a tot arreu. I anant a plorar totes les administracions i que tots els partits que estan a l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines, més igual un que l'altre, que manin, que no manin, de dretes, d'esquerres, més igual. Que tots utilitzin la gent que tenen a totes les administracions, com fem, per portar el millor per Sant Feliu.
Clar que sí. Això, fins aquí volia arribar.
Molt de casa, jo, per casar-lo.
Molt bé.
Bé, no sé, tenim alguna altra pregunta pendent? Ara que tenim...
No, de moment no se m'acorda cap.
De moment ho tenim tot molt clar, no?
Sí. Ens ha convençut bé, eh?
Vull dir... Bueno, no ho sé, però això és el que sí, sobre el tema de la variant, que és potser el més novedós, no? Sí. El que sí que volia...
Aquest és
el
que teníem més penjat.
M'ha agradat molt que em convidéssiu, perquè volia deixar clar una mica aquests dubtes, no?, que a vegades tenia la gent. No?
Però
els calés hi són o no hi són? Seran els calés, els terminis són els que us he explicat, per tant, a finals d'aquest any haurien d'estar apretant ja amb la licitació i veure ja obres de cara a l'any.
Jo d'això de la variant tinc l'experiència de fa molts anys de la variant de Caldes. Caldes era un poble que havia fracassat econòmicament perquè les pelleries no anaven, o sigui, no sé, el textil tampoc ja va desaparèixer, i es va fer la variant de Caldes, el miracle. A Caldes va fer una explosió econòmica però molt important.
Suposo que també hi té que veure el fet de segons qui... A vegades els astres sembla que s'ajuntin i hi ha equips que funcionen. Equips, vull dir, un alcalde, els regidors, gent que té terrenys, que té coses i... No sé.
Tothom hi ha de sumar una mica.
Nosaltres aquí, jo crec que ha de ser tota una sèrie de coses que casin.
Nosaltres aquí, per exemple, alguns em deia un dia que vaig marxar una mica abans de Madrid per canviar de Parlament per un dia i anar al Parlament de Catalunya i l'alcalde de Sant Feliu, el Pol Cabotit, també va penjar una foto que estava al Parlament i alguna gent deia, què feu al Parlament? No? Perquè hi ha la visió de que com són ells els que manen i vosaltres no, us heu de portar molt malament. Escolta, doncs no. Vaig acompanyar l'alcalde de Sant Feliu, que no és del meu partit, però per desitjo que li vagi molt bé, perquè així li aniria a Sant Feliu. El vam portar al Parlament, i el vaig acompanyar perquè veiés el diputat socialista, i després ell va veure altres diputats d'altres partits, i va fer molt bé, i ha d'haver-hi aquesta lleialtat. I quan d'aquí 3 anys hi hagin eleccions, cadascú que presenti el seu, però mentre hi hagi un alcalde, tu l'has d'ajudar. I també vull dir, i acabo, però sobre això també vull dir una cosa. La primera persona que es va assabentar d'aquests 41 milions d'euros per la variant de Sant Feliu de Codines, a part de la gent del meu grup, va ser l'alcalde de Sant Feliu de Codines, que jo li vaig enviar un missatge el dilluns, a primera hora del matí, li vaig enviar l'acord de govern, el vaig avisar d'aquests diners, i això va ser abans de que sortís el Salvador Illa a les 9 del matí, fes una roda de premsa. Vull dir que en aquest sentit, cadascú té les seves maneres de fer, però hem volgut ser lleials també
És que la política és això, la política és això, em fa la feina portar-se bé uns amb els altres.
O sigui que quan ve gent convidada que no són, diguéssim, directament delegats, se'ls mira una mica com a intrusos, no? Qui són aquests?
El Parlament, vols dir?
Sí.
No, però jo també vaig pensar que, bueno, el Pol és una persona que porta 6 mesos com a alcalde, no sé si potser era la primera vegada que anava al Parlament de Catalunya a negociar alguna cosa, i vaig pensar que no estava malament o que era una cosa de cordialitat i d'educació acompanyar-lo, en lloc que ell anés ell sol, amb el que també podria haver anat i ho hagués fet estupendament el Pol, però en lloc que ell anés sol amb un diputat del meu partit...
Va ser un bon ajut.
Sí, la Laia Jordana estava treballant, per tant, vaig sortir una mica abans de Madrid i vaig anar jo. S'ha de ser una mica així, també. Després, si un dia un pensa una cosa i un altre pensa una altra, no passa res, diu, i la política també és això. Però almenys intentar ajudar, i jo sempre repeteixo la frase, l'he dit mil vegades, i no em canso d'intentar aconseguir el millor per la nostra gent i per Sant Feliu.
Molt bé.
Bé, i aquests 40, no sé quants milions, on són?
No
ho voldria tocar.
Ja ho he dit.
A quin banc estan?
Ah, no ho sé, la Generalitat on guarda, on els guarda.
Cobrarem interessos, oi?
No sé on els guarda, però bueno, són molts quartos, però són imprescindibles, i en fi... Estaran, i jo crec que la setmana que ve tindrem pressupostos, i espero que els comuns, el partit de l'Ada Colau, no tombin els pressupostos, que són molt importants per la variant, però també pels mesos que vindran de sequera, que són molt durs, i necessitem els calés per fer infraestructures, per recuperar i reutilitzar aigua, per fer les desalinitzadores, que vull dir, per això també són molt importants aquests pressupostos, que aquí a Sant Feliu de la sequera també en sabem bastant. per desgràcia.
Sí. T'ha quedat algun al tinter que diguis això no m'ho he preguntat però jo ho volia dir?
No, jo no m'ho esperava, però m'ha fet il·lusió parlar d'un moment de l'època de regidor, de l'època de regidor de comerç, no? Sí. Perquè és on jo vaig començar una mica a poder fer política i aprendre política, i la política més maca, o que crec que hauria de ser més maca, que és l'estar amb la teva gent en el teu poble, no? I treballar, doncs, en aquest cas, amb els teus comerciants, no sé, això és bonic, no? Per tant, recordar això a mi ja m'ha agradat poder explicar com la variant, el tema com està i com ha d'anar, i a partir d'aquí, doncs, molt content d'haver pogut estar aquí amb vosaltres, la veritat.
Nosaltres molt agraïts de que ens hagis volgut venir al nostre programa i que ens hagis pogut explicar tan bé que, si només els oients que no se n'han enterat, els hi podrem explicar nosaltres.
Exacte.
I ho torno a repetir, i ho repetiré tantes vegades com faci falta, que el millor regidor de l'Ajuntament de Sant Feliu de Comerç va ser l'Arnau Ramírez, i no l'Ensegona.
Gràcies, Lluís, ens ho vam passar bé.
Moltes gràcies, Arnau.
A vosaltres.
I aviam si es podem veure un altre dia.
Ens veurem.
Gràcies.
Gràcies.
L'altra convidada que tenim, Maria, qui és?
Sí, ara el senyor Arnau ha marxat i es presentem a la Roser Lloberes, que tothom la coneix. Jo et voldria fer una pregunta. Del moment que està el món, amb la quantitat de països amb guerres internes i externes, com ho feu els que us esteu organitzant viatges d'aquests importants? Com funciona? La gent...
Mira, és una molt bona pregunta. Look, el tema de la guerra té un efecte de mesos. És a dir, quan va començar a Ucrània, ningú volia sobrevolar el territori d'Ucrània, ningú volia res relacionat o al costat de... Bueno, jo me'n recordo que fa 3 estius me'n vaig anar a Geòrgia i em deien si estava boja, perquè, clar, frontera, no? Llavors, de cop i volta, desapareix això. Ja és igual si sobrevolo Ucrània o si no sobrevolo, ja a ningú li importa. Ha passat el mateix en Palestina. És a dir, Palestina va tindre un efecte que va afectar, per exemple, a Egipte i a Jordània, perquè agafa tot, i tot el musulmà a vegades, el Líban per descomptat i tots aquests països del voltant. Sí, evidentment, el Líban no s'hi va, ningú t'ho demana, Jordània tampoc, però Egipte ja ha passat, ja tothom hi torna a anar. És a dir, té uns efectes, no? I sempre
que la gent té poca memòria en aquest sentit.
Bueno, no ens interessa, perquè al final... oblides o esborres pensar que hi ha gent allà que estan al costat potser d'on tu estàs fent turisme, ho està passant malament o no té, o s'estan mentant pel menjar, pues ho esborrem. És a dir, jo, mira, porto no sé quants anys en el turisme, molts anys. És a dir, la bonança d'aquest any és impressionant.
Sentit, sí.
A part de que els preus han pujat una barbaritat. És a dir, si tu ara em dius on no va la gent, evidentment, excepte països com el Líban, que parlàvem, a Jordània...
I Rússia.
I a Rússia, que està tancat, evidentment, o que no va ningú, es va a tot arreu, és a dir, és que està a tot arreu ple. Però si ara hi ha vegades hi ha gent que em diu, pel mes d'agost, el mes d'agost ja va estar. Va estar si vols trobar un bitllet a un preu raonable. És a dir, els increments dels bitllets d'avió... És una cosa extraordinària, és a dir, nosaltres, per exemple, tenim, bueno, l'agència que estic, és una agència que venem una mica de tot, però el nostre target més important és viatges de luxe, és gent que viatja en business. Les business fa 2-3 anys, un bitllet de business, no sé, a Nairobi, podia valdre 3.000 euros, 3.500.
Business vols dir l'avió.
Ben assentat, que dorms, que t'estires. Ara pot valdre 5.000, 6.000 euros, 8.000 euros, una bestiesa així.
Això només el vol.
Això només el vol. Evidentment parlo de gent que té un nivell adquisitiu molt alt.
Ja ho imagino.
Però igualment, a vegades el difícil és trobar places amb aquests seients, perquè estan plens. És a dir, és més fàcil que tu ara si em diguessis, mira, Roser, me'n vull anar a Nairobi l'1 d'agost, doncs igual és més fàcil trobar un vol amb turista, o places amb turista, que places amb business. I és així, és una bogeria. A vegades acabo de fer el pressupost d'un viatge, doncs, jo què sé, qualsevol viatge. I quan acabo i veig el preu final, penso, mare meva, ens estem tornant bojos, però el més fumut és que el vens. És a dir, la gent no se n'està. La gent no se n'està.
Jo suposo que influència una mica precisament com està el món. O sigui, la gent té com una mica, li té una mica la sensació que pot passar alguna cosa.
Sembla que s'hagi d'acabar el món.
Exacte.
Sembla
que la sensació que jo tinc, no? És aquesta.
Però jo a vegades penso, mira, per exemple, els safaris que ja n'hem parlat alguna vegada i la Rosita anar fent, no? Que el mes de novembre-desembre jo tingués problemes per trobar habitacions amb un lodge a Kènia, Masai Mara, això vol dir, és a dir, és millor que no hi vagis, perquè vol dir que allò serà, no les Rambles, lo següent. És a dir, i a més, han construït una quantitat de lodge en aquestes reserves.
Perdó, lodge, què és exactament?
Bueno, lodge és el tipus d'allotjament que es fa servir quan vas a un safari. Sí, el tipus més bungalow, més cabanya, hi ha el que és el lodge, que també pot ser d'obra, però són tipus més habitacions com individuals, com bungalows, llavors hi ha els tended camps, que són fets amb lona, que encara són més cars. Totes aquestes coses se n'han construït molts, que jo penso que els països aquests podem, d'alguna manera, s'estan equivocant, no? Perquè al final allò... és que perd tot l'encant. És que ara inclús jo me'n recordo els primers anys de fer safaris, no? Que una de les coses millors que et passava quan anaves de safaris és que quedaves aïllat del món perquè no hi havia ni telèfon. És a dir, per trucar, clar, no hi havia mòbils, jo també ja soc molt gran, no? Però anaves a fer un safari amb algun lodge, tenien un telèfon que podies trucar si tenies com línia i parlar a casa, però res més. Però és que ara, per mi, el més greu de tot és que han posat wifi en les furgonetes que fas lodge, que fas el safari. Perquè, clar, el que està fent el safari ho ha de retransmetre per les redes socials. Si no, sembla que no viatgi. I jo penso que ens estem tornant bojos. I hi ha alguns lodge de molt de luxe que el que fan és, per exemple, només posar wifi en les habitacions, el que són l'habitació base als dormitoris, no? Perquè una cosa molt maca que es feia abans en els safaris és que quan tu tornes d'un safari comentes, i en els anglesos els agrada molt, no? Això de fer la copa abans de sopar i comentar, doncs jo he vist tres lleons, doncs nosaltres hem vist no sé què. Clar, tot això s'està perdent, perquè la gent arriba a la recepció per connectar-se i connectar-se al wifi i parlar amb els amics que no estan allà i tal. Que jo també ho faig, perquè al final et veus submergit en una societat que depenem totalment del mòbil. I això ha canviat moltíssim. I jo sempre dic, hi haurà d'haver-hi un dia que tu pagaràs per anar a un lodge on no hi hagi wifi. Ja. Per realment desconnectar del món real.
Era una aventura salvatge abans.
Sí, bueno, i no tan salvatge, però et desconnectaves del món real.
Desconnectaves
del món real.
I anaves pel parc d'aquells i veies un jeep a l'altra punta.
Sí, no, ara no. Ara no.
Ara és
així, però és que ara et parlaria d'Indonèsia i t'estaria explicant el mateix. I ara et parlaria de Sud-àfrica i exactament el mateix. I et parlo d'Egipte, dels temples d'Egipte, i és exactament el mateix. I vagis on vagis, hi ha gent. Jo estic buscant llocs on encara no hi hagi molt turisme, i és difícil. Mira, Iraq, que jo sabeu que el tinc entre cella i cella, i vull anar-hi, no hi ha manera que convenci el meu marit, perquè doncs, pel tema s'està anant. Hi ha moltes agències que ja van a Iraq. És a dir, que tot està ple, no? Tot està ple, i tot i amb això també hi ha un factor que és molt curiós, no? Quan la gent ve a comprar un viatge. És a dir, si tu li parles d'un lloc que no és tan conegut o que el veí no hi ha anat, és com perd tot el valor. Mira, i això us poso un exemple molt clar. Quan venen i et pregunten sud-est asiàtic, Vietnam, Cambodja i tal, el millor, Laos. Bueno, però Laos, però clar, perquè a mi m'han dit que Vietnam... Sí, sí, Vietnam és molt maco també, però si tu em preguntes entre Vietnam, Laos i Cambodja, jo et recomano Laos. Laos. Perquè a Laos no hi ha tant turisme, perquè és tot com molt més tranquil, és molt maco, pots baixar pel Mekong, és com més tranquil, més relaxat, no hi ha tanta gent. No, no, però és que jo vull anar a Vietnam, perquè a Vietnam hi ha anat el veí, la gent parla, surt per les redes socials i ja està. Perquè sí. I això sempre explico una anècdota, l'altre dia li explicava a un client. Jo hi vaig anar-hi que el meu fill devia tindre 10 anys, 11 anys, no me'n recordo, i el poder més petit, no me'n recordo. Bueno, va tornar de l'escola, jo que torno al setembre, o de l'institut, ja no sé quina edat tenia, i li dic, què, heu parlat d'on heu anat de vacances? Sí, dic, tu què has dit, que havies anat a Laos? Diu, mama, mama, jo he dit que havia anat a Tailàndia, perquè és que a Laos no sap ningú on està. És a dir, com una cosa, dir, clar, no vesteix perquè sí, no, sí. No, i és així, i això passa amb moltes coses. Ara, per exemple, bueno, vaig anar al... És que no sé si l'altre programa us vaig parlar d'Azerbaijan.
No
vaig parlar, no? El desembre vaig estar a Azerbaijan. I ara a l'agència intento vendre a Azerbaijan, que és un destí... No us puc dir que sigui espectacular, perquè no és espectacular, però és diferent.
I jo, per vaig, mi... jo vaig estar fa 7 o 8 anys a Uzbekistan.
Però Uzbekistan,
i a mi em va encantar.
Sí,
eh?
Però és molt diferent, veus? Ah. Perquè tothom relaciona que s'assemblen, sí, molt i no. Sí que és veritat que Azerbaijan també té una part de la ruta de la seda, però la riquesa que té Uzbekistan monumentalment, Azerbaijan no la té.
Vale.
Vale? És a dir, aquelles mezquites com les iranianes, amb les rajoles, Samarcanda...
Sí.
Això no. Azerbaijan no té res que veure amb això.
Jo és que no coneixia gens.
Sí, sí.
Pues
això veus, Uzbekistan, tothom vol anar a Uzbekistan.
Ah, no sabia.
De fet, dels grups que tenim programats, Uzbekistan s'omple de seguida. I Azerbaijan costa. Sí que ja et dic, no és un país de dir, ostres, quina meravella, però és un país molt ric, perquè viuen del petroli. La ciutat de Baku és una ciutat espectacular, maquíssima. Pues això sí, potser del país, per mi, el que més... més val la pena, no? Però com que és una cosa que no es coneix, doncs no hi vaig.
Sí, sí, pot ser així.
Com
pesa, i és així.
Eh?
És, no, les redes socials ens han fet també, i tenen moltes coses bones, perquè nosaltres també som dels primers de fer publicitat a través de les redes socials, no? I jo també, quan viatjo, penjo fotos dels viatges perquè m'ajuda també a vendre. Però també ens ha fet molt mal, perquè a vegades et venen pares a comprar el viatge, no? És que la meva filla m'ha dit que vol anar en aquí. Dius, aquí això no et sona de res? Què deu ser? Comences a investigar i és que resulta que allà hi ha un lloc que la foto queda bé i hem de desviar-nos no sé quan per anar allà perquè la nena es faci la foto. I això és així de real. I hi ha destins que submergeixen per un lloc en concret per fer la foto d'aquella manera.
L'últim viatge que has fet, quin és?
No, l'últim va ser el de Namíbia, que us en vaig parlar l'altre dia.
I ara el pròxim, on vas?
Ara vaig a Azerbaijan amb un grup que
pues
al final he convençut.
Sí, he convençut.
No, enredat no, perquè
no, ja sé,
jo,
a ja
més, jo sempre dic, els dic a la gent, els dic tal qual, eh? És a dir, és una ciutat... és a dir, Baku val molt la pena. És a dir, és una ciutat que jo hi tornaria a passar un cap de setmana amb la meva família tranquil·lament. Perquè és una ciutat, perquè us la imagineu una miqueta... perquè sempre els que viatgem i la gent tendeix a comparar, no? És a dir, jo t'he dit Azerbaijan, com Uzbekistan? No. Per exemple, la capital de Bakú, que em sembla que ens va fer famosa perquè hi va haver-hi una Eurovisió l'any passat, o
sí,
no sé si toca aquest any, no sé, bueno.
No m'ho miro.
Bueno, però va ser famosa, i tal, hi ha un premi de Fórmula 1, que per això també és coneguda i tal. És una ciutat que arquitectònicament, per mi, és de les... potser et diria més impressionants que he vist, amb el sentit de que té com una arquitectura. Hi ha moments que et sembla que estiguis a París o Sant Petersburg, això sí, amb tots els edificis restaurats i nets, impressionants, maquíssims,
Bakú,
edificis.
Això, Bakú.
Bakú. Sí. Després té la ciutat mitjaval, ben conservada, que és patrimoni de la humanitat, tot antiga. I a més, després té edificis tipus els que pots trobar a Dubai o a Abu Dhabi o a Doha, d'aquests tan moderns, però... Això que us explico ara, clar, us costa imaginar-vos, us podria semblar com un pagat, no? Doncs pues no, està com en una harmonia molt maca, és a dir, és una ciutat maca.
Sí. Bé,
i a més és una ciutat que està oberta al Mar Caspi. Llavors, és una ciutat com podria ser un Barcelona, és a dir, un Barcelona. Ara no tenim els edificis que tenen ells. Tenen uns edificis d'aquests moderns molt peculiars. Un és la... Un es diuen The Flame Towers, que es figuren unes flames en honor al petroli, que és la riquesa del país, i a la nit s'il·luminen, no? Però fa goig, és a dir, no és allò de dir, ostres, quina horterada, no?
Yeah.
No, fa molt goig. I una d'elles és un hotel, que és on vaig dormir quan hi vaig anar-hi, és espectacular. És a dir, era, no sé, una habitació, no sé si tenia 120-130 metres quadrats, i tot era vidre, que veies la ciutat, molt maco. Llavors hi ha un altre edifici espectacular, que si teniu ocasió, busqueu-lo per internet, de la Hada Hayid, l'arquitecta aquesta iraniana que es va morir, que aquesta noia, aquesta dona, bueno, si busqueu les obres que ha fet arquitectòniques, és increïble. És un edifici que és com... té com unes onades, és tot blanc i té com unes onades i penses que és que sembla impossible construir una cosa així, no? I després n'hi ha una altra que a mi em fa molta gràcia perquè Azerbaiyán també és un país molt famós per la tradició de les alfombres, és un país de, com els perses, amb història amb el tema de les alfombres, que han fet el Museu de l'Alfombra i l'edifici és una alfombra enrotllada. Però tot això, que sembla com molt... molt kitsch, està dintre d'una harmonia molt maca. Llavors és una ciutat en vida, és una ciutat que hi ha gent al carrer a totes hores. Faci fred o faci calor, hi ha gent al carrer totes hores. Llavors, bueno, ja et dic, és una ciutat molt, molt, molt interessant i que...
Bé, si ens cobra, si ens fa el 50% de descompte, hi anem.
El 50%, ja ens convenen el 80% de descompte.
Ja ens agradaria, ja ens agradaria, no, no. Molt bé, i aquest és el... aquest és el pròxim. I després tinc un altre en ment, que a veure si em surt bé i us ho puc explicar, que és anar a veure el Festival de les Roses a Bulgària. A Bulgària hi ha una tradició, bueno, és on es cultiven més roses, portades per als otomans. Tot, veus, sempre que vam parlant de Turquia. Sí. Portades per als otomans. I el mes de... el primer cap de setmana de juny es fa un festival...
de la rosa.
De la rosa, molt interessant.
És que fins a la Primera Guerra Mundial els otomans, els turcs, van arribar a les portes de Viena. Sí?
I això és tot.
Poca broma amb els turcs, eh?
I els turcs l'any 1558 van arrasar Menorca. El 1858. 1558. I hi ha un carrer que es diu el carrer del Degollador. Deien que la sang pujava sobre les aceres. Es van carregar tota la gent gran i es van emportar les noies i nens petits. Ja està ple d'ulls blaus a Turquia des de Menorca.
Això pot ser... això sí, sí. És veritat. És, no, hi ha no, molta gent rossa.
No, no, cert.
Hi ha gent rossa i amb ulls blaus. Sí, sí.
És l'any de la, com es diu, l'any de la por, l'any de la desgràcia.
Sí, ah, no sabia això de Menorca. Sí.
Segle XVI.
Per això dic que els turcs... el mando de Mustafa Piali, que me'n recordo, la història jo l'havia llegit i me la sabia una mica de memòria. Yeah. Aquí hi ha un senyor allà dintre que està rient.
Oh. És que, escolta, si te'l mires de lluny, descalvo, sap un turc, eh?
No, 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 no passaria per... No, 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 tampoc no.
Són molt guapos els turcs,
no passaria...
eh?
Els de les novel·les, sí.
No, però
els,
també.
Els del carrer hi ha una mica, sí, de tot, no, de barreja de tot, eh?
Són molt foscos.
El més famós és l'Ataturk. L'Ataturk,
bueno, però aquest era un... tenia planta, però a més era una persona molt intel·ligent.
El que va fer té molt mèrit.
I el que va fer va tenir molt mèrit. Bueno, és el...
canviar l'abecedari.
És l'ídol de tot turc. I realment, quan llegeixes la història o saps d'ell, jo me n'hagués enamorat d'aquest home.
Pot ser. Sí, 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 pot, sí, ser, sí. Pot ser.
Hasta jo.
Aquest home m'hagués enamorat, sí, sí, sí. I res més, i no sé si teniu alguna pregunta, alguna curiositat, alguna cosa més.
No sé, Lluís, que dispareu. No has fet prèvia. Lluís, no has fet prèvia avui a la Roser.
No, perquè ha vingut de sorpresa.
Ah, però tu...
No, la prèvia l'hem fet amb el,
sí, però
amb el diputat
no
de
fet.
Madrid.
Home. Però amb la Roser no li has
fet. Però el Roser és com de la casa.
Ah.
Ja engega sol.
És de la casa.
No, és de la casa, és del programa.
No necessitem fer prèvia.
És la nostra agent de viatges.
S'ha posat perfumada.
Sí. Jo no.
Ningú.
Doncs ara vingut...
no, jo no, jo no em porto.
Jo mateix sí, però ara no.
Mira, si vols, voleu una anècdota bona del perfum que dius?
Sí.
Quan faig la famosa ruta de Turquia, hi ha una població que es diu Halfeti.
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 Igual que confeti, digues.
Sí, que és famosa per la rosa negra. No, que és difícil de veure-les perquè ho he intentat a vegades a la primavera i bueno, si aquest any les enganxem
i no,
és una rosa
però ara aquí és el perfum, eh?
Això dieu, sí.
No. És una rosa negra molt petita, que jo dic no és que sigui negra, jo crec que és com quan saps quan es passen les roses aquelles granates que es van tornar bueno, una cosa així, bueno, en definitiva se sent olor de rosa i tot, eh? Oi que sí? Ara també m'ha vingut a mi. Bueno, doncs aquesta rosa de Halfeti famosa, una clienta em va dir, una clienta que havia treballat en el sector, bueno, a la perfumeria pels Puig i tal, diu, ostres, hi ha una colònia d'una marca, que em va dir el nom, que es veu que era caríssima, jo com que totes aquestes coses no les conec, que es diu Halfeti, faré que t'emporti, te'n faré arribar una ampolla. I vaig dir, ostres, mira, jo no em poso mai colònia, però vaig pensar, mira, quina gràcia, no?, que es digui com aquest lloc que hi vaig tan sovint i tal, i mira, és curiós i tal. Mare meva. Mare meva. Bueno, sort que no. És de Mallorca, aquesta. Va trigar com 2-3 anys a arribar-me a l'ampolla.
Pots parlar malament de Mallorca, perquè aquest és de Mallorca.
No, però pensava que no em sentís aquesta senyora. Va, pobra dona, 2-3 anys a fer-me arribar l'ampolla perquè l'havien de portar de Londres o de no sé on. Bueno, és terrible, terrible. La vaig provar un dia i ja s'ha quedat a l'agència perquè és que és... molt enganxó, bueno, és horrorós. Jo crec inclús que potser és d'home, ja us la portaré i la proveu.
Nosaltres a Turquia també vam comprar perfums, perquè clar, ja havíem de comprar perfums. Quan vam ser aquí, ja van canviar de color.
Clar, bueno, però no els vam comprar bons. D'aquests que venen pel carrer.
De segona mà.
No, venen d'imitació pel carrer.
No, allà. No.
Un bazar.
Un bazar d'aquells. Sí. Calla, que comprem perfums. Va, comprem perfums. Els vam comprar grocs, aquests perfums. Aquí ja són carbasses.
Són, només tenen efecte aquells, només tenen efecte al moment que te'l poses i ja està, però el d'aquesta dona...
El provador.
Aquesta dona.
Sí, et havies de dutxar quasi per treure-te'l.
Bueno, me'l vaig posar una miqueta jo per provar i vaig pensar, perquè és que m'hagués agradat que m'hagués pogut posar, ja, perquè m'haguessin preguntat i els hagués pogut explicar la història de Halfeti i de la rosa negra. I no podré.
Però jo agafo cada dia per anar al pàrquing, un ascensor, i de veure, doncs, hi ha molts pisos, doncs de veure una senyora que es posa aquells polvos d'any de la pera, aquell olor enganxosa, que era tot impregnat d'aquell olor. Però bueno,
molt bé, doncs bueno, ja us explicaré.
Quan més bo és un perfum, més oli porta.
Sí, clar, més enganxa, no?
Bé, potser farem un canvi de tercio, que diuen.
Molt bé.
I parlarem de teatre.
Ah, molt bé.
Gràcies per la teva visita.
Gràcies a vosaltres.
Has fet ganes de fer viatges. Sí, ja t'ho dic, en el 50% venim.
Molt bé.
T'esperem a la pròxima.
Molt bé, aquí hi estaré.
Gràcies.
Bé, Casal Cultural Codinenc. Encara seguim amb el concurs de teatre, eh? Ja se'ns acaba, però encara seguim, sí. Aquest diumenge hi ha l'obra Assassinat a l'Orient Express. És un musical, però no aquells musicals que t'atabalaran, no, Lluís. Musical molt fi i molt guapa.
A mi m'agraden els musicals que surtin noies joves, maques, esbeltes, bueno, i aquest, que vagin bé.
Aquest hauràs d'esperar l'últim dia. Sí? L'últim dia, el dia que el fem al Deixalles. Noies maques, boniques, pit i cuixa.
Bueno, jo no he dit tant, eh? No,
ja t'ho dic, no ja dic jo.
Tampoc, no crec, jo ja t'ho dic jo. Jo et
preparo.
Que jo tinguessin un atac de cor, no? Amb moderació.
Et sobrevindrà, oi, sí. Allò... Dius, ostres, això hi era, jo ja fa temps que no ho veig.
Pensa que l'han fet especialment per tu, aquesta obra, els de Deixalles. Eh? Sí.
Bé, desfem a Cicciato Lirant Express i ve el grup de Pineda de Mar. Aquest grup és un grup molt bo, no sol fer gaires bolos, però Sant Feliu també vol venir. I, bueno, ja l'obra està molt bé, jo sí que aquesta puc dir que he vist el vídeo i, bueno, és potent.
És que
Sant
Feliu té un públic molt entès amb el teatre,
sí.
I jo tinc entès, bueno, entès, crec, que molts d'aquests grups de teatrals, Bomber i Sant Feliu, perquè troben un públic molt entès. Que,
entès, que segueix les obres i
que...
segueix les obres, el públic, i que hi entren les obres, eh? Perquè de vegades veus, segons què diuen, i sí, que tu dius, ostres, en canvi el públic hi entra, entra molt a les obres.
Sí, un públic, molt, ben, molt ben entès en teatre, sí. I molt ben educat.
No, no, i la prova és que quan veus que una obra dius, mira, avui sí, m'agrada però no m'agrada tant, tate, ja surten a la votació popular. Saps? Ja veus que baixa la votació popular. Vull dir, que està en el cas, està en el cas. Bé, després, la pròxima setmana, hi ha l'obra Wallimu.
Wallimu.
Quin nom és raro.
Sí, en quin idioma?
Bé, és que és una creació pròpia.
Ah.
És una creació pròpia. I el farà un grup de Terrassa, que també està molt bé.
Jo em pensava que era menorquí, que era de Mo. Wallimu.
No, i després... el dia 6-24, que és el dia final, que és el dia que fem repartiment de premis i les votacions i tot el rotllo, actua el Deixalles. I el Deixalles fa una creació pròpia, però és com un...
ai, ai,
com
ai.
Un cabaret, però no hi arriba cabaret, perquè així no paguem drets d'autors. Diguem-ne que baixet. Diguem-ne baixet perquè no s'entén. Que no s'entén ningú. I aquesta segurament la farem al Centre Cívic el dissabte i el diumenge també al Centre Cívic, perquè és escenari central i bueno, és diferent, és un cabaret i és diferent.
I cantareu Money, Money, Money.
Sí, Money, Money, sí, cantem Money, Money i la mama i cantem diversos, el cantem gent de Sant Feliu. Vull dir, bé.
Però és el que calia ja perquè ha plogut bastant, eh?
Sí, que són nous amb això d'entrar a cantar i tot, però em sembla que els hi quedarà bé.
Segur que sí.
I haurem arribat a l'últim dia del teatre, el 24. Però no per això es deixarà de fer teatre, perquè llavors hi ha trobada juvenil, que la trobada juvenil a Sant Feliu som seu, de trobada juvenil, ja no sé quants anys fa que la fem, i així com Pineda de Mar hi ha la seu dels grans de teatre amateur, Sant Feliu és de seu de teatre juvenil. O sigui, que també se celebrarà, no sé quins dies exactes, però ja us ho aniré dient. Perquè llavors, sí, es fan obres i tothom hi pot anar-hi. És entrada gratuïta. Si es fa una obra perquè es fan en dos dies i vols anar tu, mira, aquella obra m'agrada, té les portes obertes per anar-hi. Vull dir que sempre ho hem dit, que es fan obres contínuament. I si t'agrada més una que una altra, doncs pots anar a teatre tan lliure i tan bé. I llavors hi ha la trobada infantil. L'infantil es fa un altre dia, que també venen grups de diferents puestos, i també hi ha, o sigui, que la mateixa canalla poden veure el teatre dels altres, i, bueno, és maco.
Felicitats, felicitats, Rosita, perquè això porta molta feina,
sí,
amb molta feina. Il·lusió, amb moltes ganes,
sí,
eh?
Sí que porta feina.
I que duri molts anys.
Però avui en dia la cultura que porta el Casal Cultural Codinenc és molt extensa, perquè no es para de fer teatre i està molt... molt, amb molta empenta, surt molt jovent, es treballa amb molt jovent i canalla. Vull dir que això és de valorar, perquè és molt difícil i molts pobles no ho fan per la feinada que porta.
Ara, no, Rosita, has quedat descansada, has fet com aquell "hoy he venido a hablar de mi libro".
Eh? Què et penses, escolta'm? Bueno, si per cas explica alguna més. Quant temps em queda? 2 minuts.
Ui,
doncs ara ja ens hem de despedir. És un dia de pluja. Ara fa rato que estem aquí, no sé fora quin temps fa, però jo quan he vingut feia molt fred.
No, de moment no plou.
Quan has vingut no plovia.
Avui hem tingut el senyor Arnau i la senyoreta Roser aquí, la senyora Roser, que ens fa crear una il·lusió de viatjar.
Sí, només si fora feia mal temps, aquí l'hem tingut bo.
Sí, sí.
Només pels convidats que hem tingut.
Tenim l'avantatge amb la Roser, la senyora Roser. De que viatgem
senyoreta també m'agrada.
Sí, bueno, senyora,
he dit senyoreta.
No, perquè
la veig molt jove.
Ha parlat del seu fill, no sé quants anys.
Sí, igual.
Sí, que és una senyora. Sí.
Podia ser senyoreta amb un fill, n'hi ha cap problema avui en dia.
Una senyora imponent. Bueno.
Escolta'm, el terme, el d'allò de senyoreta, l'hem d'analitzar.
Sí.
Quan ser senyoreta?
Bueno.
Ah, hi ha molt que discutir. Per què et cases amb un home i deixes de ser senyoreta o per alguna altra cosa?
Però pots casar amb una dona i llavors són dues senyoretes.
Bueno, això ho discutirem un altre dia.
Un altre dia, sí.
Ha canviat molt l'assumpte.
Això ho discutirem un altre dia.
Ens he anat de tant. ara precisament que diem això que ha canviat, el argentí aquest, el Milei, que és una mica raro també, ha dit que s'ha acabat, hay que hablar castellano, eso de todos s'ha acabat, aquí todos somos todos, hombres, mujeres y niños, y se acabó. Això ho he dit així.
Però no entenc
el Milei.
Quin, sí. Però no sé, quina emissora mires tu?
No, és cap emissora, el dic el Milei d'Argentina.
El primer ministre d'Argentina.
Sí. Bueno, escolta'm, tot això per parlar un altre dia. A veure si d'aquí 15 dies ens torneu a escoltar i, apa,
i molt bona,
bona
setmana
i que
guardeu-vos de la pluja.
I bon cap de setmana i si podeu escolteu diumenge el programa Vivències Musicals.
Molt bé.
Adéu-siau.